Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, primer de tardor. La benvinguda a la nova estació serà variable, poc definida, amb fresca matinera i, tot i els núvols, sensació càlida migdia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
No es pot voler i doldre. No es pot ser a missa i repicant. No es pot voler lluitar contra el canvi climàtic i no voler, per exemple, tenir espais, parcs eòlics o espais que generin energies sostenibles. Els aerogeneradors generen energia sostenible. Les plantes o els camps de plaques fotovoltaiques generen energies sostenibles. No es vol, no s'ha de poder o no s'ha de voler tenir energia de cobertura mòbil i no voler antenes de cobertura mòbil. No s'ha de voler salvar el comerç local i comprar-ho tot a Amazon, perquè és més barat i t'ho porten el mateix dia. No es vol voler que s'obrin totes les activitats, es reobri totes les discoteques, tot l'oci nocturn. No s'ha de voler treure la mascareta i, en canvi, no presentar-se a un punt de vacunació, tot i tenir la cita agendada. Avui hem sabut que el Departament de Salut de la Generalitat admet que han caducat més de 69.000 vacunes per un error de càlcul. L'error de càlcul, sí, comprem que s'hagin pogut demanar més vacunes o descongelar més vacunes de les necessàries, però quan es parla de percentatges superiors al 20% de persones que, tot i tenir cita per vacunar-se, no es presenten, no estem parlant només d'un error de càlcul. Per tant, és incompatible protestar per no tenir totes les llibertats prepandèmia i al mateix temps no fer tot allò que estigui a la nostra mà per poder erradicar aquesta pandèmia. I ara mateix, el que està a les nostres mans, el que podem fer nosaltres, a banda de protestar, és vacunar-nos. Per tant, no és compatible no vacunar-se en protestar perquè no es pugui fer l'activitat habitual prepandèmia. Són les 8 del matí i 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, en connexió amb Ràdio Bisbal. Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Repassem els titulars de les notícies més destacades del dia. Demanen 5 anys de presó pel treballador de la Bisbal que es quedava diners recaptats dels impostos, Anna.
L'acusa d'un delicte continuat de malversació i sosté que entre els anys 2014 i 2018 es van butxacar prop de 8.500 euros. L'acusat ja ha tornat una part dels diners, en concret uns 6.800 euros. I és per això que el fiscal li aprecia un atenuant de reparació del dany.
En marxa la vacunació amb la tercera dosi al Baix Empordà.
La tercera dosi es va començar a administrar al Baix Empordà el dissabte passat i s'està posant a les persones de més risc, gent gran de residències i malalts greus. N'hem parlat amb Meritxell Pérez, directora de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós, qui assegura que la setmana que ve ja s'haurà acabat de vacunar les persones de les residències.
Doncs això que dèiem, tothom a vacunar-se, sisplau, feu el favor. I Eduarda Ribot, en una entrevista a aquest programa, que és advocat i membre de SOS Costa Brava, dèiem, en una entrevista en aquest programa va passar pel Supermatí.
I ha explicat que el govern ha acceptat el requeriment d'alguns ajuntaments que han demanat que es reduís el règim de protecció i integració paisatgística que s'havia aprovat al Pla Director Urbanístic. Els ajuntaments són Castell-Platja d'Aro, Calonja, Palamós i Palafrugell. Amb això es garantiria als promotors que l'edificabilitat no seria rebaixada.
Bé, i alguns altres ajuntaments també. El detall d'aquesta notícia el podeu trobar també a radiocapital.cat. I parlant de mesures, parlant de Covid... Doncs bé, sabeu que des d'ahir es poden obrir les discoteques. Es poden obrir sempre que tinguin espai exterior i sempre que la gent estigui asseguda i no balli. Doncs bé, aquestes mesures de reobertura són encara insuficients.
La nit de dimecres a dijous, els locals d'oci nocturn podran obrir només l'exterior fins a les 3 de la matinada amb un afegit de mitja hora per desallotjar els locals. La mesura actual fa que només puguin obrir aquelles discoteques amb terrassa i per això, per alguns locals, la mesura no ha sigut significativa perquè s'han quedat igual.
I no només és festa, no només és oci, sinó que també és festa popular i, a més, d'interès nacional. Les festes de primavera de Palafrugell, que ahir vam saber que des de la seva organització han engegat una campanya per captar voluntaris per treballar per aquestes festes de primavera.
Sí, i cal destacar que actualment les festes de primavera de Palafrugell ja són un element festiu tradicional d'interès nacional i que s'espera que aquest proper 2022 es pugui tornar a organitzar el carrusel Costa Brava i que les festes segueixin sent un referent a nivell del país.
I acabem aquest resum de titulars de l'informatiu d'avui explicant-vos que ahir es va presentar el projecte de la llotja a la cuina.
Té l'objectiu d'incrementar el coneixement de les bondats gastronòmiques del producte de pesta local i, per tant, la seva demanda i valor de mercat. L'han presentat el col·lectiu gastronòmic La Cuina de l'Empordanet aquest dimarts al matí a l'espai del Peix de Palamós.
Gràcies, Eugènia Güell. Passen 6 minuts a les 8 del matí. Temps pel temps. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Quins són els detalls de la previsió meteorològica que ens espera per avui en el primer dia de tardor?
Avui dijous el cel es mantindrà variable i no veurem tant el sol com ahir. No descartem algun ruixat, que no serà notícia per ser molt puntual. L'embossament d'aire fred que està dominant la meteorologia de la setmana, avui, a la nostra comarca, portarà pocs canvis en forma de precipitació, que quedarà més restringida a la geografia catalana més al sud nostre. De la nova situació, que suposarà un nou episodi de precipitacions intenses i que el servei meteorològic ja n'ha més l'avís, aquí en quedarem al marge. El cel començarà el dia amb núvols més prims i serà a la tarda que podran ser nuvolades més destacables i probables de ruixat. Les primeres hores de la tardor no portaran gaires canvis en el temps, que seguirem encara amb aire gregalat del nord-est i una mínima pujada de temperatures que aniran dels 15 graus mínims als 25 màxims. Per demà divendres seguirem variables i les temperatures tindran una lleugera remuntada que serà més evident de cara al cap de setmana.
Gràcies, Marc Vilà. Doncs jo he de dir que aquesta temperatura ens va bé perquè, com a mínim, per fi, podem tornar a dormir tranquils. O, com a mínim, sense l'aixafogó dels últims dies. Fem repàs de mercuris en aquesta hora del matí. A Begú hi tenim la temperatura més baixa de la comarca, amb 15 graus i mig, una mica el llindar d'això que comentava ara mateix en Marc Vilà, i si busquem la temperatura més alta, doncs l'hem d'anar a buscar al Bons, cap al nord, on el termòmetre en aquest moment marca 17,5 graus, poca variabilitat, per tant, entre un grau i mig i dos graus al llarg i ample de la comarca del Baix Empordà, entre aquesta forquilla dels 15 i mig de Begú i els 17 i mig del Bons. I el supermatí, abans encara de tancar aquesta portada d'avui... Temps també per l'opinió, pel comentari que avui ens arriba de la mà del gestor cultural Marçal Lladó.
Sempre s'ha dit que vivim en una península, la península Ibèrica, però avui ho posarem en dubte. L'engany és doble. El trobem d'una banda en els colors dels mapes polítics, que dibuixen clarament la frontera entre Espanya i França. De l'altra banda, a la barrera física dels Pirineus. Però anem a la mateixa definició de península. Un fragment de terra envoltat en bona mesura pel mar, però enllaçat al continent per una franja de terra. En aquesta franja, l'istme és on hi ha la clau. El punt on és més estret, i per tant el que marcaria l'inici de la península Ibèrica, es troba entre Baiona, el País Basc francès, i Cambrils. És el trajecte més curt, en línia recta, entre el Mediterrani i l'Atlàntic. L'Empordà, com la major part de Catalunya, quedaria doncs fora de la península Ibèrica. Som continent, no península. Sé que això no us canviarà la vida, però bé, ja ho he dit.
Doncs bé, doncs queda dit. I abans d'entrar amb la cançó del dia, que ja us avanço ara, és una cançó que d'un amic de la casa, l'intèrpret Miles Sanko, i la cançó que es diu High on You. Abans, com sempre, recordar-vos que si us ve de gust recuperar aquest comentari,
torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Som-hi amb una mica de música per acabar de despertar-nos.
A Ràdio Capital.
Ràdio Capital.
No només hi sonen èxits, hi sona bona música.
Hey, good people of Radio Capital. De l'Empordà. This is Miles Sanko. This is Miles Sanko. And I hope you listen to good old soul music.
La ràdio right there. De l'Empordà.
Ain't no need to turn back. Now we come this far.
Divendres de 8 a 9.
Atenció! Aquest octubre arriba a la Bisbal Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics. Oferta d'obertura, rentadora de 6 quilos de càrrega per només 199 euros. No pots deixar passar ofertes com aquesta. Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics al carrer Josep Tarradellas, número 7 de la Bisbal.
A Carrefour i Carrefour Ponés, els nostres productes tenen la màxima qualitat i frescor. I ara també preus imbatibles per ajudar-te. Com, per exemple, ara el raïm rosat o blanc a 1,69 euros al quilo. Carrefour. Tots mereixem el més bo.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte. Un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espai sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
És gairebé un quart de nou del matí. Doncs recuperem el tema amb el que obríem aquest programa, amb el tema de la portada, que parlava sobre les vacunes. I és que el Departament de Salut ja ha començat a administrar una tercera dosi de la vacuna al Baix Empordà. Concretament, s'està posant a les persones de més risc, i això és gent gran de residències i també malalts de risc, Anna.
Hem parlat amb Meritxell Pérez, directora de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós, que explica que la tercera dosi és un reforç per a aquestes persones quan comença a decaure la immunitat de les dues primeres dosis.
Sí que s'ha vist que són gent gran, amb molta més patologia, i que al cap d'uns 6 mesos és quan comença a decaure la immunitat, i per aquest motiu es decideix aquí fer un reforç perquè ens aguanti més temps. I amb les persones amb molt alt risc, el que s'ha vist és que la vacuna no és tan efectiva, precisament perquè tenen la immunitat, no? El sistema immunològic de defenses més disminuït, i per tant no fan tanta resposta a la vacuna i necessiten aquesta tercera dosis per fer uns nivells més elevats de protecció, més semblants a la resta de la població general que no té aquestes malalties.
Pérez explica que es van començar a posar terceres dosis el dissabte passat, 18 de setembre, a centres geriàtrics de Palamós i Palafrugell. Al llarg d'aquesta setmana s'ha seguit i se seguirà vacunant a les residències de Calonge, Palamós i Torroella. I per la setmana que ve quedaran pendents les residències de la Bisbal i més de Palafrugell. I paral·lelament, mentre es vacuna residències, també s'estan vacunant malalts d'alt risc, persones que tenen unes patologies o unes condicions de salut molt específiques. En aquest cas, aquestes persones són avisades amb una trucada o un missatge per anar-se a vacunar. Per tal d'accelerar el procés i aprofitant que l'afluència de persones ja ha baixat molt als punts de vacunació massius, s'han muntat equips amb el personal d'aquests punts de vacunació. D'aquesta manera, Meritxell Pérez assegura que a mitjans de la setmana que ve ja podran acabar la vacunació en tercera dosi a les residències del Baix Empordà.
Ara estem vacunant en paral·lelament tant a residències, que hem començat el dissabte passat, i preveiem tenir un llestit a mitjans de la setmana que ve. I estem vacunant en paral·lel també, com dèiem, a l'hospital, on s'estan fent els grups de molt alt risc.
Meritxell Pérez no descarta que d'aquí un temps s'acabi obrint la possibilitat d'una tercera dosi a tota la població. Tot i això, assegura que encara no se sap i que, de moment, aquests són els dos únics grups que la rebran.
Gràcies, Anna Salvador. Passen 2 minuts d'un quart de nou del matí. I el fiscal demana 5 anys de presó pel treballador de l'Ajuntament de la Bisbal que es quedava diners d'impostos i taxes. L'acusa d'un delicte continuat de malversació i sosté que entre els anys 2014 i 2018 es va embutxacar fins a 8.472 euros.
Segons recull la siguiente acusació, l'acusat va començar a treballar a l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà com a auxiliar administratiu l'any 1990, i entre el 2011 i el 2018 s'encarregava de cobrar impostos i taxes al servei de recaptació del consistori. L'acusació pública remarca que el treballador es va acabar apropiant dels diners i no els va ingressar a les arques municipals. El fiscal apunta que l'administratiu donava un comprovant de pagament als ciutadans, però no feia constar el programa informàtic que s'haguessin abonat els diners. L'import defraudat ascendeix als 8.471 euros i l'acusat ja ha retornat 6.861 euros dels diners que s'haurien embutxacat.
Doncs aquest mateix fiscal conclou que l'administració continua devent diners a l'administrador, perdó, l'administratiu, ja ho direm bé, continua devent diners a l'Ajuntament. Així doncs, Anna, acaba'ns d'explicar tot plegat de què l'acusen.
El fiscal l'acusa d'un delicte continuat de malversació de diners públics amb un atenuant de reparació del dany. Demana que l'imposin 5 anys a presó i que l'inhabilitin durant 9 anys. En concepte de responsabilitat civil, fixa la indemnització en 1.909 euros. Al mateix escrit, el fiscal proposa explorar la possibilitat d'una conformitat que eviti el judici amb el jurat popular a l'Audiència de Girona.
I seguim amb el relat de l'actualitat a casa nostra. Eduard Arribot, advocat i membre de SOS Costa Brava, ha explicat al supermatí de Ràdio Capital, ho feia ahir, que el govern ha acceptat el requeriment d'alguns ajuntaments que han demanat que es reduís el règim de protecció i integració paisatgística que s'havia aprovat al PDU. Els ajuntaments són Castellplatja d'Aro, Calonge, Palamós i Palafrugell. També s'hi haurien d'incorporar Pals i Mont-ras, ho hem sabut més tard. Amb això es garantiria als promotors que l'edificabilitat no seria rebaixada, Eugènia.
Ribot també ha explicat que la Plataforma Internacional d'Amics de la Costa Brava és una iniciativa que va sorgir arrel d'una concentració per aturar l'ampliació del Port d'Aro, on els van suggerir fer una vinculació de SOS Costa Brava de grups de gent estrangera, però afincats a la Costa Brava.
El que hem comprovat, efectivament, és que els 22, pràcticament els 22 ajuntaments de la Costa Brava no tenen cap sensibilitat avui per avui per protegir el territori. I, en canvi, haurien de reaccionar davant de que fins i tot els estrangers es volen articular amb un moviment de defensa per dir que ja n'hi ha prou.
De Ribot també va insistir en la importància del Conservatori del Litoral, que va dir que és la principal reivindicació des dels inicis de SOS Costa Brava.
Nosaltres reclamàvem que Catalunya requereix d'un organisme amb fons suficients per adquirir sòl, per preservar-lo i treure'l del risc d'urbanització i de destrucció. Sòl que ha de tenir, naturalment, valors naturals i un especial interès. Aquest organisme, el Conservatori del Litoral, funciona i existeix a França.
Segons ha assegurat Eduard de Ribot, la Costa Brava ja ha superat el límit de càrrega de territori tant per terra com per mar.
Gràcies, Eugènia. Un quart i 5 minuts de 9 del matí. Petita pausa i reprenem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I parlem de gastronomia. Parlem del col·lectiu gastronòmic La Cuina de l'Empordanet, que ha presentat aquest dimarts al matí a l'Espai del Peix de Palamós el projecte de valorització del peix de les llotges de la Costa Brava. El projecte porta per títol De la llotja a la cuina.
La iniciativa té diversos objectius, com són incrementar el coneixement de les bondats gastronòmiques del producte de pesca local i, per tant, la seva demanda i el valor de mercat. També té l'objectiu de prestigiar els restauradors incidint en l'ús del peix i marisc a la Costa Brava, valoritzar una sèrie d'espècies pesqueres que s'han seleccionat en particular, així com el conjunt de la pesca en general i especialment posar en valor la feina dels pescadors. Per tal de fer-ho possible, s'ha hagut de promoure en diverses accions que aquest dimarts s'han presentat a Palamós. S'han editat 1.000 llibrets de la llotja a la cuina amb 17 receptes, cada una d'elles amb una espècie pesquera local com a protagonista i amb la signatura d'un dels cuiners del col·lectiu. Es podran trobar a diverses llotges i peixateries de la Costa Brava i, a més, s'ha dut a terme una degustació de tastets de 3 dels plats del receptari. També a la presentació s'ha pogut veure a les parets exteriors del port de Palamós una de les 3 exposicions que el fotògraf Lluís Català ha instal·lat. Es tracta de mostres que recullen el que han donat de si les trobades entre pescadors de la Costa Brava i xefs de la cuina de l'Empordanet en motiu del projecte.
Gràcies, Eugènia. Més notícies. Posem-hi banda sonora pròpia. Ahir us ho explicàvem ja a través del nostre web, us ho avançàvem a primera hora, que el govern permetia obrir l'oci nocturn, les discoteques, dit d'una altra manera, i permet obrir les discoteques en determinades condicions. Això és, aquelles que tinguin espais a l'aire lliure i no es permet el ball. Per tant, vaja, amb certes restriccions. Davant de la millora de casos de Covid, el govern passa això, però per la seva banda, l'oci nocturn, el sector de l'oci nocturn, que diu que podrà obrir fins les 3 de la matinada, no acaba d'estar del tot content. En definitiva, vaja, seguim sense acabar de desencallar el tema.
Tot i això, caldrà portar mascareta, menys quan es consumeixi, i no es podrà ballar. A més, el govern també ha decidit ampliar l'horari de la restauració fins a la 1. Per l'oci nocturn, aquesta mesura encara és insuficient, perquè necessita tenir una terrassa i encara no es pot utilitzar la zona de ball. En aquest sentit, el propietari de la discoteca Biau de Platja d'Aro, Jordi Meléndez, comenta que ara tot és més o menys el mateix que l'estiu. L'únic que varia és que es modifica l'horari.
No deixa de ser una mica el que ja hem fet durant aquest estiu, amb la gent amb taules i cadires a la pista, mascareta tota l'estona, menys quan consumeixen a la taula, i l'únic que varia de moment és el fet de traslladar les hores. És a dir, en comptes d'obrir a la tarda com obríem 8 del vespre fins a les 12:30, doncs ara ho traslladem una mica un parell d'hores més tard. Obriríem a les 10 i tancaríem a les 3.
Doncs bé, tot, ho hem dit això, eh? Aquestes mesures només afecten, o només beneficien, millor dit, aquelles discoteques que tinguin terrassa.
Per això, per alguns locals, la mesura no ha sigut significativa perquè s'han quedat igual.
Nosaltres tenim la gran sort que tenim terrassa i podem obrir, però tota la resta de locals que tenen interior s'han quedat igual. És a dir, no hi ha hagut cap canvi significatiu per ells, perquè no poden obrir. És només per les modificacions actuals, només han estat per qui ha pogut obrir ja perquè tenia terrassa a l'aire lliure. Per la resta, tot continua igual.
El Procicat preveu que les discoteques puguin obrir el 15 d'octubre als interiors, amb aforament reduït i només per a persones amb el passaport Covid. Aquí, segons en Jordi Meléndez, hi haurà el gran canvi perquè hi haurà la pista de ball.
Doncs ja ho sabeu, si voleu anar de discoteca a ballar, haureu de fer-ho a partir del 15 d'octubre i amb el passaport Covid. Mentrestant, hi ha altres espais, tot i que no ara, òbviament, sinó que la primavera d'any que ve, on esperem que es pugui ballar. Samba! Per exemple, un d'aquests espais és les festes de primavera de Palafrugell, mítiques festes de primavera de Palafrugell, que tenen a més consideració d'interès nacional. Doncs bé, ahir es feia públic que la comissió organitzadora de les festes de primavera han iniciat una campanya per captar gent voluntària que vulgui implicar-se en aquestes festes tradicionals. Cal destacar que les persones han sigut sempre l'ànima de les festes, l'espurna que les ha mantingut vives durant tots aquests anys, i per això fan aquesta crida, Sergi Villena.
Això mateix, aquest fet de gran valor requereix a la vegada la implicació de molta gent en la ideació i el desenvolupament de les activitats. I per tot plegat es vol crear un grup de persones voluntàries amb ganes i passió per les festes de primavera que col·laborin en totes les activitats que s'inclouran en el programa d'enguany. Cal destacar que actualment les festes de primavera de Palafrugell ja són un element festiu tradicional d'interès nacional i s'espera que aquest proper 2022 es pugui tornar a organitzar el Carrusel Costa Brava i que les festes segueixin sent un referent a nivell del país.
I que puguem escoltar-hi cançons com aquesta, que tants i tants i tants i tants anys acompanyen alguna comparsa, alguna carrossa o qualsevol de les festes que es fan al llarg de les festes de primavera. D'aquí 3 minuts seran 8:45 del matí, fem una petita pausa i abordem l'entrevista del dia.
El cafè, la rentadora, va un capítol més de Netflix. Si treballes a casa pel teu compte, segur que això et sona. Augmenta la teva productivitat i separa la feina de la teva vida personal amb Flox Coworking de Palafrugell. A Flox Coworking tindràs un espai de treball propi amb totes les comoditats. Connexió a fibra de 600 megas, climatització, servei de neteja, alarma i videovigilància. I dues sales privades per a reunions. Tot per només 155 euros al mes. Vine a provar-ho gratis una setmana amb Ràdio Capital. Flox Coworking, el que carrer de l'Estrella 6 de Palafrugell. Més info a floxcoworking.com.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
8:45 del matí. Doncs apareix per aquestes dates a l'agenda de les activitats culturals prioritàries d'aquest 2021 una activitat, no li volem, després, ara ho aclarirem, però no és una fira, no és una trobada, no és un mercat, sinó que és un aplec que es diu Bellcaire Lletra Ferit. I el subtítol d'això és l'aplec de la gent que s'estima els llibres, però encara hi ha un tercer subtítol, o una temàtica, que és Dona i Lletres. Això passarà a partir d'aquest dissabte 25 de setembre des de les 10 del matí i fins a les 9 del vespre a Bellcaire. I per parlar-ne saludem la Judit Gubenya. Senyora Gubenya, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
em deia la Mar, la productora del programa, sobretot ha dit que no diguem que és una fira, sinó que és un aplec.
Sí, aviam. Volem dir aplec i no fira i no jornada, perquè l'aplec té aquest sentit d'aplegar-se, de trobar-se gent per fer alguna cosa que et ve de gust i que t'agrada, sense més i sense menys. Això aplec i no fira.
Un aplec literari, un aplec de persones lletraferides que tindrà què?
Doncs mira, tindrà 14 editorials presents, més de presents a través de la llibreria Cucut, que és la llibreria que ens ve a donar suport, i que estaran allà, que tindrà també parada. És un espai on hi haurà també l'Associació de Premsa en Català, amb totes les revistes que s'editen en aquest país, en català, que hi haurà actuacions. Al dematí la Carme Callol ens dirà unes quantes dones de les precursores en el tema literari. Al vespre tindrem un concert amb la Mariona Segarra, també ha musicat tot de poetes, dones. Hi ha una exposició d'assemblatges de poemes feta per l'Aleix Pons, un dissenyador gràfic que tenim per aquí, i que és el que ens ha fet el cartell. O sigui que hi ha un munt de coses més, un concert del Cor Melodes a migdia i el suport i la declaració en públic d'allò de no eren bruixes, eren dones, amb la revista Sapiens.
Doncs anem-hi una mica al tall, perquè dèiem al principi un dels subtítols o una de les temàtiques d'aquesta edició de Bellcaire Lletra Ferit és Dona i Lletres, i vostè ara em diu hi haurà una proclama que és no eren bruixes, eren dones. Entenem, vaja, donem per fet que l'edició d'enguany la dediquem a la figura de la dona en el món del llibre, eh?
Absolutament. L'any passat va ser la primera edició. Les primeres edicions són per obrir camp i veure què, si hi ha resposta o no. N'hi va haver. I aquest any vam decidir d'iniciar amb una temàtica. I vam pensar que un tema era posar les dones al davant. Per tant, hem demanat a les editorials que venen, a tots i tots els actes que estan dissenyats, tenen la dona, les dones de lletres, evidentment, com a eix. El Cor Melodes, per exemple, ens cantaran cançons fetes per dones. Els assemblatges de poemes són tots de poetes dones. I les editorials ens portaran majoritàriament les seves autores, o les seves traductores, o les seves il·lustradores, per dir-ho així, eh? Que de dones en el món dels lletraferits n'hi ha de tota mena.
Molta presència femenina. Estem parlant d'un sector, el sector literari, on probablement sigui un dels sectors on les dones hi tenen ja una mica més de visibilitat. No sé si comparteix aquest diagnòstic i si ho atribueix a alguna cosa concreta o al fet que hi ha, lògicament, moltes dones escriptores que a més, avui en dia reivindiquen la seva condició de dona, o que la societat ha avançat. No sé, a què ho atribuïm tot això?
Mira, ho atribueixo a tot això plegat que has dit, a una cosa que és que està estadísticament comprovat, que les dones llegim més, hi ha més lectores que lectors, i això segueix sent així, i aquestes lectores, per força, doncs, s'hi acaben escrivint, moltes d'elles. Ara ja estem en un moment en què també som més visibles en tots els àmbits, en aquest, força. Però això és la feina feta per les precursores, per les que van venir abans i van picar molta pedra i van haver de fer tots els papers de l'auca per després poder-se, per dedicar-se coetàniament a la feina d'escriure. I ara sí, hi ha moltíssimes escriptores, amb molts premis literaris han començat a despuntar dones, que abans també era un terreny vedat. Doncs suposo que és perquè hem pogut fer el pas i la societat també ha anat variant la mirada.
cosa que celebrem. Hi han editorials que, hi han segells que vostès han convidat i que vostè deia, que posaran l'accent, diguem-ne, en les seves dones autores, però hi han també autores sense segell o sense editorial a les que vostès conviden a venir i a presentar els seus llibres, és així?
Sí, a la taula d'autores. Entre totes les editorials, hi ha 14 editorials, ara de memòria no me vull deixar cap. Per això m'estimo més que en tot cas...
Ja els hi dic jo que les tinc escrites.
Ja
els hi dic jo que les tinc escrites.
I tindrem una taula d'autores en les que hi haurà autores novell, que són acabades de sortir de l'ou, i autores d'algunes d'aquestes editorials que presentaran la seva novetat amb un format express. Allò, cada 15 minuts, presentació d'un llibre... i llavors tindrà temps la gent per seure amb elles, a que els hi signin els llibres, si els volen. I tindrem una autora que sí que és coneguda i reconeguda, la Núria Esponellà, que establirà un diàleg amb la Maria Teresa Calabús, de la llibreria Cucut, per explicar-nos el llibre que li van donar el Premi Prudenci Bertrana l'any passat, el 20. A l'Ànima de Tramuntana, perquè lliga amb el lloc, sí. I lliga amb ella.
Sí, i lliga, ara que en parlem, lliga amb aquesta casa, que tant la Teresa Calabús és col·laboradora nostra i de l'Ànima de Tramuntana n'hem parlat manta vegades, també.
Doncs mira, sí, en tornarem a parlar a Bellcaire i en parlaran elles dues per qui les vulgui escoltar. I al vespre tindrem el Joan Lluís, que farà el mateix, però parlant amb l'Abel Font. Tots dos doncs, ens explicaran què és aquesta última novel·la del Joan Lluís, La Junil a la Terra dels Bàrbars. Aquestes són les dues presentacions així més estel·lars, i les de les taules d'autores aniran durant tot el dia a partir de les 10 del matí. Fem una paradeta a les dues, de dues a quatre tothom pot anar a dinar tranquil, i a les 4 ens hi tornem a posar fins a les 8-9 del vespre.
Dèiem que les dones gaudeixen ja de cert grau de reconeixement en l'àmbit literari. Això no sempre ha estat així, òbviament, i ho enllaço amb una xerrada que vostè enumerava també al principi, que és no eren bruixes, eren dones. De què ens va això?
Si ho teniu present, la revista Sapiens fa uns mesos va treure un número especial dedicat justament a explicar com havia anat la cacera de bruixes. Quantes dones van patir-ho i alguns homes. I van crear un manifest que es titula directament No eren bruixes, eren dones, per reivindicar justament totes aquelles dones que van ser torturades, cremades, perseguides, només per saber de lletra a vegades, o per saber d'herbes, o per saber d'herbes i escriure, o per explicar-ho. Farem la lectura del manifest, i a la tarda també ens ve el Pau Castell, que és un dels historiadors que va fer tota aquesta recerca de més de 700 casos, i ens vindrà a explicar com va anar aquesta recerca, qui eren aquestes dones, per què els en deien bruixes i per què les reivindiquem com a dones sense el qualificatiu de bruixes.
Salvant totes les distàncies, però això és una de les coses en les que ens podríem trobar en ple segle XXI a l'Afganistan, on ara torna a no deixar escolaritzar les dones, o sembla que es tornarà a no deixar escolaritzar les dones, no podran llegir, no es pot escoltar música, no es pot no sé què. Vull dir que a vegades un mira el món i pensa no estem tan lluny de com estava en aquell moment.
No, la raça humana, diguem-ne... l'espècie humana, som uns animalons que sembla que no n'aprenem, que anem ensopegant amb les mateixes pedres, sí. I no hi ha manera.
Exacte. Parlàvem d'aquestes editorials, ja els hi dic jo que les tinc apuntades perquè tinc aquí davant les notes, hi ha Albertí Editor, Edicions Calígraf, Gorbs, Boliana, Llibres del Delicte, Llibres del Segle, la L. Geminada, Pagès Editors, Edicions Tremendes, Naret Edicions, Lapislàtuli Editorial, Edicions Sidillà i Temenos Edicions. I a més hi haurà
I Pagès.
També... I Pagès, sí, l'hem dita. I la llibreria El Cucut. Sabem el número d'editorials que hi vindran? Tenim alguna previsió o alguna proposta d'assistents?
Propostes, les editorials són aquestes, les que hi seran presents, més les que porti la llibreria que ja hem combinat perquè ella pugui tenir una altra parada, diguéssim, diferenciada i amb altres editorials. D'assistents, l'any passat vam rondar els 800 assistents durant tot el dia, eh? I voldria dir també que hi haurà un parell d'activitats per mainada.
Ah, molt bé. I com
hi haurà
seran?
Un taller creatiu a càrrec de la Berni Paitac, que ve des d'Editorial Calígraf i basa el taller en un llibre molt bonic, que és El circ de l'Iris. I esperem que pugui venir una contacontes que ens explicaria contes per a tothom, evidentment per a mainada també. L'Alícia Molina, que ve de Cardedeu, és una contacontes reputada, de les que van corrent espais a biblioteques, a escoles, a cafès, explicant-nos contes. Aquestes dues activitats també seran presents.
Vaja, tot això passarà aquest dissabte. Recordem l'horari, si us plau, que no sé si ha quedat prou clar.
De les 10 del matí fins a les 9 del vespre.
I on es fa això? A banda de Bellcaire? Quin espai de Bellcaire?
A Bellcaire d'Empordà, a dalt al castell, el que és la plaça dels Comtes d'Empúria, és el vell mig del poble antic, del poble mitjaval antic. O sigui que heu d'agafar la carretera de Verges o de Terruella cap a l'Escala i entrar a Bellcaire, que normalment s'hi passa de llarg. O si es ve de Figueres, a la banda nord.
No, tu, aquí ara he notat aquí una mica de... aquest noto que s'hi passa de llarg.
S'hi passa de llarg, sí, sí. Perquè molts pobles d'aquests que estem a peu de carretera, però el poble està cap a l'interior, t'has de desviar per entrar-hi i conèixer-lo.
I has d'anar expressament...
És un d'aquests, per això també muntem històries com sí, aquesta plet per ensenyar-vos que hi ha un Bellcaire desconegut, que molta gent que hi ha passat mantes vegades anant o vinguent, sí que ha llegit allò, el lletrero el té identificat, però el poble no s'hi ha passejat mai.
Deies,
doncs
aquells llocs que hi has d'anar...
Doncs us convidem a venir, a més a comprar llibres, a parlar amb altra gent...
I has d'anar expressament a Bellcaire i aquest és un argument de pes per anar-hi aquest cap de setmana,
exacte.
Oi?
Exacte.
A més, aquesta serà, no sé si dir-ne ja, que obrirà la temporada d'esdeveniments literaris al Baix Empordà, perquè enguany la Fira d'Indilletres es trasllada més endavant, cap a finals d'any, mm-hmm. I per tant aquest ara passa a ser el primer, en aquest cas a plec, però el primer...
Sí, esdeveniment literari, digue-li el que vulgui, sí.
Doncs Judit Cubeña, responsable, directora d'aquest aplec Bellcaire Lletra Ferit, que es farà aquest dissabte a partir de les 10 del vespre, Bellcaire. Des d'aquí fem una crida...
Del dematí.
No, ai, perdó, he dit del vespre. És veritat, del dematí. No, les 10 del dematí. Deia, fem una crida a tota la gent de la zona sud de la comarca, que a vegades sembla que hi hagi més distància entre la gent de Sant Feliu de Guíxols i la gent de Torroella que amb la gent de Girona o la gent de Figueres. Per tant, fem una crida també a tota la gent allò de Baix Ter en Vall a que s'acostin a aquest Bellcaire Lletra Ferit, que a més enguany té una temàtica tan interessant com el paper de les dones o el protagonisme directament donat a la figura de les dones. Judit Cubeña, gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Que vagi molt bé, adéu-siau.
Adéu.
D'aquí 3 minuts seran 3 quarts de 9 del matí. Fem una petita pausa i de seguida... Bé, saludem-lo ja. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal, Miquel?
A punt per parlar de cine i pel·lis?
A punt i amb moltes ganes.
Doncs va, fem una pausa i de seguida ens hi posem.
El cafè, la rentadora, bon capítol més de Netflix. Si treballes a casa pel teu compte, segur que això et sona. Augmenta la teva productivitat i separa la feina de la teva vida personal amb Flox Coworking de Palafrugell. A Flox Coworking tindràs un espai de treball propi amb totes les comoditats. Connexió a fibra de 600 megas, climatització, servei de neteja, alarma i videovigilància. I dues sales privades per a reunions. Tot per només 155 euros al mes. Vine a provar-ho gratis una setmana amb Ràdio Capital. Flox Coworking, el carrer de l'Estrella 6 de Palafrugell. Més info a floxcoworking.com.
Atenció! Aquest octubre arriba a la Bisbal Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics. Oferta d'obertura, rentadora de 6 quilos de càrrega per només 199 euros. No pots deixar passar ofertes com aquesta. Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics al carrer Josep Tarradellas, número 7, de la Bisbal.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte, un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espais sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
Doncs això serà avui.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Però mentrestant... I mentre no arriba el vespre, fem un petit tastet i amb l'Ignasi, el que tornem a saludar. Bon dia.
Bon dia, què tal, Miquel?
Bé, com ha anat l'estiu? Que tu i jo no havíem parlat, eh?
No havíem parlat. Ostres, molt bé. Ja és com aquella cosa que sembla que fa molts mesos que vas deixar enrere, eh? Però que... fa res, encara hi eres.
Sí, jo dic 15 dies de vacances em van sentar com 15 setmanes, però aquestes 3 setmanes que fa que ja torno a treballar és com si fes 3 anys. Ja no,
sí.
Les vius molt, però després te n'oblides de les vacances.
Totalment, sí, sí.
Molt bé, doncs escolta, a banda d'escoltar-vos el Ningú no és perfecte, fem una petita avançada de pel·lis de les que parlem, i si et sembla comencem amb el tràiler de la primera.
Vinga, va,
som-hi.
Back when we had winners, I was afraid to lose you to the competition. 5 times you won the All-American. That was a long time ago, wasn't it? That was before the accident. Before the booze. You know how many people told me to just...
Clint Eastwood es resisteix a jubilar-se, eh?
Sí, jo de gran vull ser Clint Eastwood, ja t'ho dic ara, eh?
I've always thought of you
as sí,
a mira,
man. But you know... No reason to be rude.
És aquest que parla i ho fa a la pel·lícula Cry Macho, Ignasi.
Sí, sí, Cry Macho, que a veure, Clint Eastwood té 91 any, crec que ja té. Vull dir que continua dirigint pel·lícules, continua protagonitzant-les, que precisament és el que fa aquí, és a dir, no només la dirigeix, sinó que és el seu protagonista principal. I, de fet, és una història molt, molt Clint Eastwood en aquest aspecte, no? És a dir... crec que també copia el model de Gran Torino, perquè ens presenta aquí la història d'un ex... bueno, aquesta gent que fa rodeos, no?, als Estats Units. Doncs ell va tenir una caiguda d'aquestes dolentes i no va quedar del tot bé i va tenir una vida així una mica tirat a la beguda, sense fer ja massa res, etc. I a l'edat aquesta, diguéssim, ja... tocant els 90, un dels seus amics li demana ajuda, que té un fill a Mèxic, que el tregui d'allà, que té problemes, no? I és un nano allà una mica conflictiu, que participa en baralles aquestes de galls, etc. I el Clint Eastwood el que fa és endur-se'l de Mèxic, el porta als Estats Units i s'estableix així una relació una mica maca entre el nano i el Clint Eastwood, no? O sigui, el xoc aquest entre la joventut i la bellesa i amb el propi Clint Eastwood tal com és, no?
Escolta, i té bona pinta, perquè ahir parlava, per exemple, amb en Marc Clapés, amb el company d'aquí a la ràdio, i em deia que l'estaven destripant una mica, eh?
Sí, no ha tingut massa bona crítica, però bé, jo no sé, no l'he pogut veure encara, eh? La veuré aquest cap de setmana. A mi quan és Clint Eastwood ja és que jo ja en té la meitat guanyat. I a partir d'aquí pot ser millor o pitjor. Tampoc és que esperi una pel·lícula, jo que sé, com Sin Perdón o alguna cosa d'aquestes.
Yeah.
Però és que a mi em fa molta gràcia veure aquest Clint Eastwood repartint llenya a gent jove amb 91 anys. No?
Bueno, doncs, escolta, Cry Macho.
Sí, Cry Macho. Al cinema és aquesta setmana.
Al cinema és aquesta setmana. Tenim una altra... bueno, no és una pel·li, però és una sèrie de la que parlar. Escoltem com comença.
We tend to dislike mysteries. We feel uncomfortable not knowing. The more that we know, the less we bend. The more brittle we become.
the easier to break.
Clar, a mi això ja em fa una mica de caguen.
Hmm.
Veus, aquest ara surt aquí una espècie de zombi, no sé. Va, és que, clar.
De quin tràiler m'has posat? Que ara estava jo escoltant, no sabia de què era el tràiler.
Missa de medianoche, eh?
Ah, Missa de medianoche, val, val. És que n'han posat un altre de... N'han posat un altre tràiler que hi ha musiqueta i tal i no fa tant de mal rotllo.
Ah.
Per això m'he sorprès.
Pues aquest ha de ser més dels teus, home, mira, mira, mira.
Sí, sí, sí.
Ben bé que ja te la miraràs tu, aquesta sèrie, eh?
Hosti, i tant, jo en tinc moltes ganes perquè el director... això s'arriba a estrenar 3 setmanes més tard i segur que Sitges ens passen el primer capítol, eh? Vull dir, això era... que, de fet, el director és Mike Flanagan, que totes les pel·lícules que ha fet, més o menys, han coincidit en dates, han passat per Sitges, i Mike Flanagan és un referent en el gènere del terror, tant en cinema com en televisió. Ja per Netflix ha dirigit les dues entregues de Cases Encantades, no? La de Hill House i la de Bly Manor, i ara fa aquesta sèrie, que no tenim Cases Encantades, és una minissèrie de 7 capítols, i ens presenta un poble d'aquest tipus, per exemple, jo què sé, m'ha recordat el poble de Los Pájaros, és un poble així de la costa, però que la gent està molt xunga, és a dir, allà és com que tothom està molt malament, la gent no té feina, tots són gent amb traumes, etc. I de cop i volta allà arriba un capellà que comença a fer miracles. I comença, doncs, a gent que no pot caminar, ell aconsegueix que caminin, etc. No? Aleshores, aquesta comunitat va canviant, es va tornar més optimista, però a més va despertant així un fervor religiós que fins aleshores no havia desenvolupat. No? I tot això passa en aquest context aïllat d'una illa, no? Que queda tot allà molt concentrat, etc. Tot això amb ingredients de terror, evidentment, perquè és una sèrie de Mike Flanagan. També participa Kate Siegel, que és l'actriu que pràcticament surt a totes les seves pel·lícules, que també és la seva dona.
Sí.
I bé, moltes, moltes ganes de... Jo de començar-la a veure.
Ja. On vas a parar?
Sí, sí, de passar-ho malament amb Mike Flanagan, que...
Molt bé, això ja està a Netflix disponible?
Demà.
Demà. Molt bé.
Sí, sí. Doncs, demà arriba.
Doncs a partir de demà, si teniu ganes de tenir una mica de susto, Missa de Medianoche, Midnight Mass, amb el seu títol original, a Netflix. I encara més coses de les que parlar. Tonight we have news about the record-breaking global storm. Tots són comèdies, eh, avui?
Sí, anem a riure. Our outage is reported.
What, the apocalypse? Why? Because some moody old man says so, a fucking scammer?
Bé, aquest és el tràiler de la pel·lícula El Último Hombre.
Sí, és una sèrie, de fet, això, que la podeu... Es va estrenar ahir a Disney Plus, en la plataforma, la part, diguéssim, de Star, que són els productes més adults, i està basada en un còmic, bueno, un dels millors còmics que jo he llegit mai, que és el mateix títol, i L'Último Hombre, de la línia Vertigo de DC, que ens explicava la història, molt interessant i molt ben narrada per al Brian K. Vaughan, que era el guionista d'aquella sèrie, Pia Guerra, que era la dibuixant, sobre què passaria si la humanitat un dia de cop i volta morissin tots els homes. Mm. És a dir, hi ha com una mena de virus, digue-li, o el que sigui, que no ho sabem encara què ha passat, que moren tots els homes, només sobreviuen les dones, excepte un home i un mico que té ell, perquè es dedica a fer màgia, etc. No? I els dos són mascles, i són els únics mascles que han sobreviscut, perquè també moren els mascles animals, etc. No? Una cosa de cromosomes. I aleshores veiem com aquesta humanitat com evolucionarà dirigida només per dones i com doncs, queda la societat, no? Va ser un còmic que ja fa molts anys que es va publicar, però que sempre ha estat vigent perquè és una obra mestra. I en canvi la sèrie... és allò que dius...
No?
Bueno, no ho sé. Perquè diuen que passats 6 capítols, doncs que la cosa millor. Però jo m'he vist els 2 primers, n'hi ha 3 de penjats, i és com, vale, sí, més o menys això és el que passa al còmic, però mentre al còmic tenies la sensació que estaves llegint una cosa que era collonuda, la sèrie dius, bueno, això ja me sona una mica, ja ho he vist abans, el to... no sé. Saps? És allò que dius... no ho heu de fer, no l'heu adaptat prou bé, això.
Vaja, però la recomanem o ens l'estalviem?
Bueno, no ho sé, és allò... A veure, qui s'hagi llegit el còmic voldrà veure l'adaptació, això està clar, no? Jo diria, bueno, va, comencem i... Però és capítol setmanal, per tant, no tenim tota la sèrie sencera.
Ah.
Haurem de veure si va millorant al llarg dels capítols...
Anava a dir, doncs així, home, potser la cosa està encara verda i...
Sí,
la cosa perquè... Millora.
Sí, he llegit alguns crítics als Estats Units que ja els hi han passat els 6 primers i diuen que la sèrie va de menys a més. Per tant, esperarem una miqueta.
Molt bé. Escolta, tenim 3 minuts.
Sí.
Digue'm tu, si vols que parlem de Dune, jo no l'he vista, ja t'ho dic ara, o de, sí. o de Fundació. Tria.
Va, parlem de Dune, perquè la Fundació, com que s'estrena divendres a Apple TV, si cas, mira, aprofitem la setmana que ve, que ja hauré vist el primer capítol i en podrem parlar.
Vinga,
una
va.
Mica més. En canvi, jo què sé. Mira, Dune, que tu no dius que encara no l'has vista, no?
No.
I quins comentaris has sentit? Perquè, mira, l'altre dia amb en Dani estàvem allà parlant, va dir, comentarem Dune i tal, si l'has vista, i això també, i em va dir, hosti, he sentit crítiques molt dolentes. I em vaig quedar a dir, com és possible? No entenc.
Ah, doncs no ho sé. Mira, la persona que me'n va parlar ahir em va dir que l'havia deixat molt freda.
Sí que és cert que és una pel·lícula freda. Però... crec que hi ha una mica amb el to de la novel·la i amb el que és la pròpia adaptació del producte, no? Perquè jo no sé si també la gent ha anat una mica amb una idea equivocada de que es trobaria una mena de Star Wars o una cosa d'aquest estil.
Ah.
I de fet és com un blockbuster, perquè està rodada com un blockbuster amb gran pressupost, etc. Però no, pràcticament no hi ha acció. És a dir, hi ha algunes seqüències d'acció que estan allà col·locades estratègicament, però que no és el punt, no? I l'altre inconvenient que potser té és que adapta la meitat de la novel·la i la pel·lícula et deixa a mitges, és a dir, acaba que no acaba. És a dir, és com si poses una pel·lícula i te la paren a la meitat i dius, bueno, l'altra meitat ja te la donarem no sabem quan, perquè encara no s'ha començat ni a rodar, no? I si la pel·lícula no va bé econòmicament, ja veurem si es fa.
Ja. Yeah.
Clar, això és un problema. Si una primera meitat, si no tens garantida de poder fer la segona, no?
Ostres.
Però... No sé, a mi m'ha encantat, de dir que visualment això és una experiència i s'ha de veure en cinemes, a més a més. Aquí sí que, com a mínim, llavors, mira, quan surti el Blu-ray i tot això ja la veuràs a casa. Però...
Però s'ha de veure, ja.
Sales.
Ja.
Sí, sí.
Home, jo és que m'ho estava plantejant si l'anava a veure o no i... Vale, total, que hi ha d'anar, oi?
Sí, jo crec que sí. Sí hi ha d'anar perquè visualment és una cosa tremenda. És a dir, sortiràs amb els ulls com si t'haguessis menjat 4 pastissos, saps allò? Un empatx...
Pastissos sí, de marihuana o què?
Bueno, no, de marihuana no. Però és com sortissis amb un empatx, allò de, hosti, m'he fotut un dinar, no? Llavors he anat a Can Roc o una cosa d'aquesta i surto content, satisfet, no? Doncs això pels ulls és aquesta experiència, no? Que és desbordant, a més, el so, les sensacions, la música... O sigui,
la música
que
és de Hans Zimmer, a més, que sempre aconsegueix donar-li una atenció extra a allò que s'està veient a la pantalla.
Sí, no és una música sinfònica, sinó és una música d'aquestes de freses, de sensacions, que va provocant emocions, mentre també la vas veient. És un tipus de banda sonora un pèl diferent. Jo és que... I la història m'ha interessat, vull dir, és una història profunda, que sí que es deixa moltes coses que surten al llibre, perquè és que al final tampoc es pot explicar tot, però te posa el retrat, aquest context, aquestes famílies, i vas veient com altres pel·lícules que han vingut després, o altres llibres, han heretat moltes coses de Dune, perquè Dune ve dels anys 60, un moment també que el tema de les drogues doncs, estava allò potent, i això hi és, i està adaptat també des de la perspectiva de com visual, o bé, visual, vull dir, de la perspectiva dels anys 60, no? És a dir, no ha canviat massa res en aquest sentit. Per això també pot xocar avui en dia amb la narrativa actual.
Doncs escolta, res, fet el repàs per part teva, jo ja et dic, aviam si aquest cap de setmana em puc escapar al cinema i vaig a veure Dune. Ignasi, gràcies.
Vinga, una forta abraçada.
Fins la setmana que ve, adeu-siau.
Adeu.
Bé, no seria aquesta la música, ara sí. Ara sí. Com que totes comencen igual... Estem acabant el supermatí d'avui i quan acabem sempre fem un últim cop d'ull a la previsió del temps, Marc Vilà.
Avui dijous el cel es mantindrà variable i no veurem tant el sol com ahir. No descartem algun ruixat, que no serà notícia per ser molt puntual. El cel començarà el dia amb núvols més prims i serà a la tarda que podran ser nuvolades més destacables i probables de ruixat. Les primeres hores de la tardor no portaran gaires canvis en el temps, que seguirem encara amb aire gregalat del nord-est i una mínima pujada de temperatures que aniran dels 15 graus mínims als 25 màxims.
Doncs gràcies, Marc Vilà, gràcies també a Eugènia Güell, Anna Salvador, Marc Oll, Mariona Fernández, Paula Brines, Paula Balcebre, Sergi Villena, Lorena Lupo, Sandrine Bosanet i Dani Cortés i a tota la redacció de Ràdio Capital. Gràcies també a vosaltres que ens escolteu per fer-nos confiança i recordeu, com sempre, que tota aquesta actualitat que us hem explicat avui la teniu actualitzada i al minut a través del nostre web radiocapital.cat. El supermatí torna demà puntualment a les 8. Mentrestant, des d'ara i fins demà a les 8, la millor música del món aquí a la Ràdio de l'Empordà. Adéu-siau, que vagi bé.